Doncs mira, avui parlem del Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes. És curiós que existeixi aquest dia. I també un dia important, Dia Internacional dels Museus. Avui, dia 18, tot i que la nit dels museus ja saps que se celebrarà aquest proper dissabte. La creació d'aquest dia va ser per iniciativa del Consell Internacional dels Museus l'any 1977 i el Dia Internacional dels Museus és una data ideal no només per visitar els museus de la nostra, del nostre municipi, sinó per aprendre sobre aquestes organitzacions sense, doncs, sense lucre i que, a més, són els que ajuden a guardar doncs, les diferents mostres de cultura de diferents societats. Per tant, avui és el Dia Internacional dels Museus. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous, 18 de maig, són les 12:21 minuts, hores d'ara amb 19 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat avui a una mínima per sota dels 10 graus, 9 i mig. La sensació tèrmica segueix en fresqueta a la primera hora del matí i també de cara a la nit. I tenim un dia lleugerament ennuvolat i això fa que doncs, la incidència del sol no la notem tant. De totes maneres, recorda que la força del sol és de juliol, l'energia del sol. Per tant, si has d'estar moltes hores exposada o exposat al sol, doncs és una bona idea que facis anar protector solar. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Saïd Esbai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a Lleida esperem principalment cel ennuvolat amb precipitacions febles a la Vall d'Aran i la divisòria del Pirineu i una cota de neu entorn als 1.600 i 1.800 metres. A la resta, cel poc ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna també i ja baixa probabilitat de xàfecs aïllats a la tarda. Temperatures en descens, arribant als 24 de màxima a Lleida, 23 graus a Balaguer i Tàrrega, 18 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. A més, també a la meitat sud, vent de l'oest, girant a sud-est, i a la resta, vent del nord. Per demà divendres esperem predomini de cel ennuvolat, precipitacions febles a la Vall d'Aran i a la divisòria del Pirineu, de nou amb una cota de neu entorn als 1.700 i 1.900 metres. A les comarques orientals també baixa probabilitat de xàfecs al llarg de la tarda. Temperatures en lleuger ascens a la meitat nord i sense canvis a la resta, arribant als 25 de màxima a Lleida Ciutat, 24 graus a Balaguer, 23 a Tàrrega, 20 a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. A més, a la meitat sud, vent de l'oest, fluix girant a sud-est, i a la resta, vent del nord. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Saïd. L'Armando Álvarez m'enviava informació. A les cotes 2.400 de Baqueira i Portainé, ahir es van assolir temperatures mínimes de 7 i 5 sota zero, respectivament. Ull, perquè és com el món a l'inrevés. A més, una foto per satèl·lit de Catalunya mostra les reserves de neu que hi havia al Pirineu un 17 d'abril i les d'ahir, 17 de maig. Doncs resulta que n'hi ha més ara que no pas fa un mes, el que et deia. Aquestes baixes temperatures i darreres precipitacions, que amb aquestes temperatures acaben sent neu, home, no et diré que estem per tornar a obrir les estacions hivernals, perquè pues, tornaran a pujar les temperatures i la neu desapareix, i benvinguda sigui, perquè és la nostra reserva d'aigua, però el món a l'inrevés. Va, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha confirmat a Unió de Pagesos que amb les reserves d'aigua actuals al sistema d'embassament d'Oliana i Rialp, que són d'uns 18 hectòmetres, es podrien arribar a fer dos recs de supervivència per als arbres fruiters del canal d'Urgell durant l'estiu. Dos. Tot l'estiu. No sé. El responsable de regadius del sindicat, Jaume Pedrós, ha explicat que aquesta és una de les informacions que se'ls ha facilitat a la reunió que han mantingut amb els responsables de l'ENS després, recorda, de la tractorada que van haver de fer dimarts, que van sortir dilluns, davant de la seva seu a Saragossa. O sigui, a veure si ens entenem, perquè des que de vegades també ens ho fem complicat. És a dir, Aquesta gent, perquè els rebin i els hi donin una explicació, han hagut d'agafar els tractors, estar un dia per anar fins a Saragossa, que de sostenible no en té gens, perquè és que el tractor no està fet per això, per recórrer grans distàncies, plantar-se allà al davant, alterar el trànsit de la zona, perquè tallen carrers i tot, estan en el seu dret, i llavors sí, llavors el reben. I per què fan això? Doncs perquè si demanen cita, perquè se'ls rebi i se'ls doni una explicació, se'ls dona llargues. Llavors hem de recórrer amb aquestes històries perquè se'ls acabi dient que, a veure, que amb l'aigua que hi ha, com a molt podeu regar dues vegades. Hem d'arribar a fer tot això. És que o sigui, no tenim dret, els ciutadans, a rebre informació ràpida, precisa i no manipulada? O sigui, ens hem d'esperar sempre a fer aquestes històries, tractorades, manifestacions, tall de carreteres, d'altres històries. Llavors, sí, vinga, va, reunim-nos. Escolti, que fa dies que li estan preguntant. Per què no els hi contestaven abans? Bueno, de moment, de totes maneres, les notícies no són bones. Ni de lluny. Ni de lluny. Un altre sector, el dels ramaders, els del Pallars Jussà, concretament, que és la comarca de Catalunya amb més caps de bestiar oví, l'any 2021 enregistraven uns 34.000 caps de bestiar i aquest mes de maig la xifra ha caigut fins als 30.000 ja, tot per la sequera, que des de fa més d'un any pateix la comarca i que fa que els ramaders ja diguin que la situació és dramàtica. Una vintena de ramaders s'ha entrevistat amb la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, per demanar-li ajuda, per poder comprar farratge, però sobretot perquè l'administració faci d'intermediària i els ajudi a trobar aquest aliment per als animals. Bé, resulta que amb tot aquest problema de que no hi ha farratge, de que no plou, un ramader, el Gerard Cardona, del Pallars Jussà, diu que la sequera el que pot portar és que hi hagi un 20% dels ramaders del Pallars Jussà que acabin desapareixent. Que, vaja, que han costat molt de que tot això funcionés.
Mira, en aquesta comarca el 50% de ramaders d'oví tenen més de 50 anys i un 20% tenen més de 65. Doncs pot ser que aquest 20% que passen de 65 anys simplement ho enviïn tot ja al matadero, o es venguin les ovelles on sigui i que desaparegui.
Insisteixen que ara la problemàtica és poder comprar menjar, però que en poques setmanes pot ser la manca d'aigua per abeurar les ovelles. O sigui, allò de que l'aigua és vida ara pren més significat que mai. Més significat que mai. Canviem de tema. Ens quedem ara a la ciutat de Lleida perquè el sector de l'educació també està mogut. I és que des de les 11 el sindicat USTEC està ocupant els serveis territorials d'educació i diuen que no s'hi mouran fins que el conseller no els rebi. Uns altres, que han d'acabar fent totes aquestes històries perquè al final el conseller es digni a venir i reunir-se. Perquè, clar, diu que les poques vegades que s'han reunit amb algú, al final aquesta persona els diu «Mira, és que jo no tinc poder de decisió». No cal que perdem el temps amb aquestes històries. La Rosa Aguilar, que és la portaveu d'USTEC a Lleida, ens informa in situ de per què estan allà. I què esperen?
Què volem? Per la setmana que ve, una reunió amb el conseller. Entenem que és l'única persona que té capacitat de decisió. Estem tips de seure a les meses de negociació amb persones que no tenen capacitat de decisió. Volem la recuperació del sexenni als 6 anys. Volem la integració immediata del professorat tècnic d'FP i l'equiparació salarial de tots els docents d'FP. Volem la reducció de dues hores lectives per als majors de 55 anys, lectives, no pas complementàries, i volem un pacte d'estabilitat que garanteixi que ningú perdrà la feina un cop s'hagi resolt el concurs de mèrits, concurs de mèrits al qual ja hem avisat a la Mesa General de Funció Pública que pel cap baix faltarien aproximadament més de 1.500 places per poder estabilitzar a les persones que porten més de 7 anys al sistema.
Bueno, doncs aquestes són les demandes. Aquesta és la història que els obliguen a fer perquè el conseller es digni a reunir-se amb ells. però reunir-se de manera ja constructiva. Escolta, anem aquí a buscar solucions. Està clar que el conseller no pot dir, segurament no pot dir que sí a tot el que li demanen, però escolta, seiem-nos aquí amb una sola reunió, si us plau, a veure si ho podem arreglar amb una sola, i arribem a un acord, signem-ho i ja està, tots contents cap a casa. Doncs no. Mira que ja fa dies i dies. Després, als mítings electorals, direm que una de les potes de la societat moderna és l'educació. Però noi, tenim l'educació com la tenim. Després et parlaré de com tenim el sector sanitari, que també. Però abans, anem a la promesa del dia. Ahir t'explicava que l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, i alcaldable per Esquerra, havia presentat un projecte per convertir el baixador aquest, el que abans era l'estació d'autocars, d'autobusos, ara és un baixador només, i ho seguirà sent durant encara un any i mig, per convertir-lo en una pista d'atletisme indoor. Gran projecte. Bueno, és molt subjectiu això, de totes maneres. Insisteixo, a mi no m'ho sembla. O sigui, posem-nos seriosos. A mi no m'ho sembla un gran projecte. És més, em sembla una pèrdua d'una gran oportunitat d'una pila de metres quadrats situat al mig de la ciutat i que podrien desembocar en usos molt més útils. Però això és personal. Tu què en penses? Envia'm un WhatsApp. 664-526-180. 664-526-180. Bueno, avui en ve un altre. El mateix protagonista. Miquel Pueyo, d'Esquerra. Diu... Proposa, vaja, crear un nou barri amb 4.000 habitatges de protecció oficial entre Capon i la Bordeta. Sí, sí, espera, que t'ho torno a repetir. Miquel Pueyo, 4 anys a l'alcaldia de Lleida. Ara proposa crear un nou barri, és a dir, o sigui, el que ens està costant fer una vorera més ampla a Rambla d'Aragó, ja veus tu el que està costant d'un carrer que ja estava fet i consolidat? El que està costant enxamplar una mica la vorera, una mica, uns metres, la vorera, anul·lar un carril, tornar a fer un carril bici, el que està costant, això havia d'estar acabat a l'abril, ens van dir, 18 de maig, ara diuen que properament ja estarà. No és cap obra, eh? Si no han fet fonaments, ni han pujat edificis, res. El que et dic, fer uns metres més ample la vorera, enjardinar una mica, i això sí, anul·lar carrils, que es veu que molesten. Ja veieu el que està costant? Doncs imagina't ara. No, escolta, que anem a fer un barri nou i anem a fer 4.000 vivendes noves de protecció oficial. De veritat que darrerament, a nivell nacional i ara ja a nivell local, això de jugar d'aquesta manera amb fer vivendes de protecció oficial em sembla que ja és faltar el respecte a la gent que té problema per accedir a una primera vivenda. Perquè jugar d'aquesta manera és tremendo. Abans et parlava del tema d'ensenyament, un dels pilars que sempre ens venen. Anem a l'altre, la sanitat. Hi ha una dona que denuncia col·lapse al servei d'urgències de l'Arnau de Vilanova. No és la primera vegada que ho escoltem. Explica la seva història. Ella i la seva cunyada van accedir a urgències a un quart de cinc de la tarda. La seva cunyada tenia forts dolors... després d'haver-se sotmès a una histerectomia, que és una operació per extreure l'úter, i que, bueno, accidentalment també no li van acabar de fer bé. Bueno, tenia dolors, forts dolors. Bé, un no va a urgències per hobby, t'ho asseguro. Vull dir, no és maco anar a urgències, i les urgències de l'Arnau menys perquè està col·lapsat. Per tant, quan una persona ja et ve allí, és que alguna cosa té. Cert que hi ha un tant per cent de persones que podien anar al CAP primer i van directes allí. Cert, però tampoc estan bé, eh? Vale. Diu que van tardar més de 6 hores a atendre-les. Més de 6 hores. Que havia camilles fins i tot a la sala d'espera, que per atendre-la, per fer minicures, va haver d'enfadar-se quan ella no volia perquè sortís algun auxiliar que quan va sortir no sabia fer la feina i que quan va entrar tampoc tenien ni idea ni que estaven allí ni què venien a fer. Bueno, aquest és un punt de vista. El que em preocupa més és que l'hospital s'ha pronunciat i ens diu que aquest dimarts no era un dia habitual, que no hi va haver col·lapse. Caram, doncs si és un dia habitual i tens persones esperant-se 6-8 hores, no és normal. La sanitat no va bé. la sanitat no va bé, que també és una cosa que sabem, i que el Covid ens va posar sobre la taula, per desgràcia, però no va bé. Això està passant a Lleida, estem en campanya. Estem en campanya, ho arreglarem? Ah, no, que hem de portar tots els esforços a crear un nou barri de 4.000 cases. En fi, va, que acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que les exportacions lleidatanes pugen un 9,1% durant el primer trimestre de l'any i arriben als 637,4 milions d'euros.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sap que parlem dels animals de companyia, saps que ho fem amb persones que ja entenen, que és la, jo crec que és la clau, i amb qui ho fem? Doncs amb els pioners a Lleida. Van ser la primera clínica veterinària Anadon Veterinaris. Els trobes ara al carrer Segrià número 11, ara i des de fa molts anys, ja. Carrer Segrià número 11, la ciutat de Lleida, anadonvet.com, a internet, i després doncs tenen aquest número de telèfon que funciona les 24 hores del dia. Que, de veritat, si tens animals de companyia a casa, és com un descans, eh? 973-266-388, 973-266-388. Sempre, sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia, de matinada, amb diumenge, amb festiu, sigui el dia que sigui. I amb nosaltres està la seva infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Anadon Veterinaris, que ja van ser pioners una vegada a Lleida amb el tema de les clíniques veterinàries.
De ara, petits animals, sí.
Sí, de petits animals. Ara donen un pas més i tornen a ser pioners amb un servei que ens va deixar caure la Imma Sabater, que a més toca en un tema que a ella li agrada, o sigui, per això us ho diu, i que a més el condueix ella. Quin és aquest nou servei que trobarem a Anadon Veterinaris?
Val, obrim consultes de teràpia felina. Tenim una conductista felina i obrirem aquest servei per tot el que ho pugui necessitar.
Tu ets la conductista felina.
Jo sóc. I tu ara te preguntes, què és?
Què és una conductista felina?
Vale. Els conductistes o terapeutes felins són persones que ens hem especialitzat en l'estudi del comportament felí, treballant en tot el que és l'entorn de cada gat, a més de fer-ho amb els seus propietaris o cuidadors per entendre primer nosaltres el perquè de cada comportament d'aquell animal i després poder explicar aquest comportament del felí al seu entorn més pròxim. D'aquesta manera podem assimilar i podem tractar el comportament de cada individu. Un terapeuta o conductista de gats ha de tenir un certificat dels seus anys d'estudi acadèmic. En la majoria dels casos tenim anteriorment d'aquest títol o certificació experiència a la pràctica. Al meu cas, sí. Abans d'obtenir el meu certificat de conductista felina, m'avala la pràctica de més de 20 anys d'infermeria veterinària i de molts anys de tractar gats. Uh-huh. I després ja me vaig treure la certificació.
Bueno, i d'estimar-los, els gats.
I d'estimar-los, que ara tinc una col·lecció a casa. Sí, així els estudio.
S'endú la feina a casa.
És l'excusa.
Bueno, anem a recapitular, perquè en el seu moment ja vam conèixer la Imma Sabater, però anem a fer quatre cèntims. Imma Sabater, tu marxes als Estats Units a estudiar
infermeria de veterinària.
Infermeria veterinària, perquè aquí això encara no estava del tot...
No està. Encara no està.
Encara no està.
A Europa sí està, a Espanya no hi és. Encara la carrera. A Europa hi ha dos o tres països, que és el Regne Unit, algun país nòrdic, que ara no recordo exactament si és Noruega o Finlàndia, un país nòrdic, i a França crec que també està. Jo he marxat als Estats Units.
A on vas estar, per cert, als Estats Units?
Estudiant la carrera,
sí,
a Atlanta.
Atlanta.
A Geòrgia, sí.
Vas estar estudiant allà i, bueno, i exercint.
I exercint molts
exercint,
anys, sí.
Molts anys, ja. D'anglès bé, no?
Bueno, no parlo ni bé català, però més o menys me fa entendre.
Evidentment que sí. Et treus el títol i exerceixes d'infermera veterinària, tornes cap aquí.
Sí.
És un títol que...
El primer lloc que vaig vindre a treballar va ser Anadon, i aquí ara ja porto més de 15 anys.
Ja et vas quedar aquí, eh? Anadon Veterinaris.
Sí.
Quan descobreixes aquesta passió pels gats?
Bueno, jo vaig estudiar la carrera per ells.
Ah, o sigui, ja ve d'abans, això.
No sabia que existia un conductista o un terapeuta felí. Jo vaig estudiar la carrera d'infermeria veterinària per ells, per tractar-los amb ells.
Clar, i llavors, amb l'experiència, t'adones que és més complicat del que sembla.
Sí, que és més complicat i després a la feina coneixo conductistes, veig que existeix aquesta rama de la veterinària.
I llavors estudies això, dius, mira, ara vaig a complementar.
Que, ojo, no confonem el que és un conductista felí, perquè després hi ha una altra carrera veterinària, s'ha de ser veterinari i després t'especialitzes, en etologia. Però per entendre, perquè la gent que ens està escoltant entengui, un etòleg és com un psiquiatre. Uh-huh. I un conductista o terapeuta, un psicòleg, per diferenciar.
Mira, encara us ho posaré més fàcil. Si tu tens un gat a casa, o més d'un, i dius, és que aquest gat fa coses que jo no ho entenc. O sigui, me l'estimo molt, però és que no entenc per què fa això. Aquest és un candidat per visitar-te.
Exacte.
Escolta, aneu a anar d'un veterinari, truqueu 973-266-388 o us acosteu al carrer Segrià número 11. Mira, jo tinc aquest gat, te'l presento, i a casa, escolta, tot molt bé, però hi ha unes coses que no les entenc per què les fa.
Té fregida. Moltes situacions, hi ha moltes, que podria ficar molts exemples, però normalment té que veure amb que esgarrapa tot, els mobles, o que fa pipi o caca fora del seu sorral, cosetes així que, bueno, a casa... Els humans no sé per què no ho veuen bé, això.
Ja.
No ho accepten gaire.
Llavors, com funciona això? Jo vinc... mira, ahir m'ha
dit això. Demanes
hora. Em donen hora. Primera consulta.
Primera
què fem?
Consulta, seiem i m'expliques tot el que te preocupe, el que fa el teu gat. Si estàs a prop, la propera vegada aniré a casa teva i ho veuré.
És millor que et porti el gat el primer dia o no?
No, el gat no el necessito. Vale. La primera vegada que em ves a... Perquè, a més, s'estressen molt quan surten de casa, si no estan acostumats. La primera consulta m'expliques, quedem un dia, si vius a Lleida, jo vaig a casa teva, ho veig, i si no, te faré gravar. Uh-huh. Gravar vídeos, i després sí que conèixer l'animal, veure com es comporta el seu entorn, i veure per què fa aquell comportament que està tenint. També he de dir una cosa, que això sobretot, sisplau, ho teniu que entendre. Jo puc ajudar, tenim que tindre bona connexió amb el propietari, perquè us donaré molta feina i ho teniu que fer perquè funcioni. Però penseu que no és una situació de, mira, tinc un pèl que m'estorba, tallo el pèl...
No són matemàtiques, això. És a dir, escolta, suma, resta. No.
És un procés. A vegades és ràpid, a vegades són en poques setmanes estàs solventant, a vegades és un procés molt llarg, depèn de l'individu, depèn de l'entorn, depèn del problema. No és algo que, mira, truco, li explico què em passa i demà ja no ho fa. No funciona així, sisplau, enteneu que això és comportament i d'un felí. Ho tractem, sí, podem canalitzar el comportament a algun comportament que ell estigui feliç i nosaltres contents, però és amb temps.
Llavors, primera visita personal, sense animal.
Exacte.
Si la cosa tira endavant, llavors ens n'anem al lloc.
Sí.
A casa, per veure,
Sí, i si no, per vídeo, però sí.
Clar,
sí,
depenent
veure
del que t'han explicat, què és el que primer mires?
Lo primer és l'entorn del gat. A veure com viu, a veure on menja, a veure on té els sorrals, a veure quins jocs té, a veure on té el llitet o els llitets, si hi ha més gats, a veure com se confronten entre ells, com se porten...
Preguntes també de des de quan el teniu, si va arribar ja, o si va,
sí,
de petit, de més gran...
La primera visita és llarga, perquè he de preguntar moltes coses per ficar-me en situació.
No, t'ho dic perquè depèn de certes respostes, marquen una cosa o una altra.
Clar, no és el mateix que em digui tinc un gat de 10 anys que ara fa això estrany, o tinc un gat que ahir el vaig portar d'un refugi que el vaig, és molt diferent.
Clar. De totes maneres, hi ha esperança, vull dir, és llarg, però aquí la gràcia és que sí que es pot entendre moltes de les coses que fan els gats que nosaltres no entenem, sí que es poden entendre i sí que es poden tractar des del punt de vista de, doncs, tractar la causa del per què passa, no?
Exacte. Exacte.
Que poques vegades deu de ser un problema mèdic.
Moltes vegades és un problema mèdic i la gent ja descarta que sigui mèdic. Penseu que els gats no manifesten, per exemple, el dolor, i ells se poden amagar, poden estar agressius, i els propietaris no entendre per què fa això, o poden fer caca però no toque. Clar, i pot ser de dolor. Sempre jo quan veig que pot ser, el primer que recomano és visita al veterinari, mirem que estigui de tot bé, mireu...
És descartar, anem a descartar coses.
I després, quan veiem si està tot bé, ara sí, vinga, anem a veure per què fa això el gat.
Doncs això ho teniu a Nadon Veterinaris. Com es diu el servei?
De conductista o teràpia felina.
Ja està.
Demanar hora per això, ja està.
I si no us en recordeu del nom, aneu allà i els hi diu: escolta, que a la ràdio he escoltat que aquí, ara si tinc un gat i no sé ben bé com tractar-lo, que ara aquí això ho tracteu, i, o puc parlar amb algú que ja entenc i que m'entendrà, que a vegades també podeu parlar amb algú que t'entengui, doncs ja és un què. Doncs ja està, és això, eh? Anadon Veterinaris, carrer Segrià número 11, anadonvet.com, i si no, el 973-266-388, 973-266-388. Com sempre, amb l'Imma Sabaté, és un plaer. Gràcies, Imma.
Gràcies, Ricard.
Dos històries.
Vale.
¿Qué tiene de malo?
De niños excepcionales en tiempos difíciles.
Acción, reacción. Los chicos juegan al fútbol, lo... boxean, lo... luchan.
Cantar los vuelve inteligentes, Mathieu. Han progresado mucho.
Se acabó el coro.
Billy Elliot y los chicos del coro. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
Queremos un viaje para que los niños al llegar al hotel hagan... y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Amb 12 minuts ens plantem a la una de la tarda, és dijous, i ja saps que en aquesta hora el que fem és parlar de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, alcalde Porqueres número 74, a Lleida, a internet a disantanutricion.es i a les xarxes socials, que allí estan actius, sobretot el Cristian. Cristian, què tal? Buenos días.
Ricard, buen día. ¿Cómo estamos?
Hace un par de días leía una noticia que digo, bueno, vale, esto ya me lo guardo para el jueves, para hablar con Cristian. Bueno, quizá no es más que constatar una cosa que ya sospechábamos, pero la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado ya de manera que desaconseja el uso de edulcorantes no azucarados. Si la excusa de usarlos es para bajar de peso. Dicen que que han revisado las evidencias y que no sirven, no ofrecen beneficios significativos a largo plazo para reducir la grasa corporal en adultos ni en niños. Pero es que también que un uso prolongado de estos tipos de edulcorantes aumentaría los riesgos de padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura en adultos. Y de hecho, esto se aplicaría a todos los edulzantes libres de azúcar, desde la conocida sacarina y la sucralosa hasta la stevia, que es lo que está de moda últimamente, y incluyendo lo que se integra en alimentos y bebidas como los conocidos refrescos light o los cero. Porque cuando abusamos del tema light y ya tenía mala fama, se inventaron los cero, que básicamente es lo mismo con otro nombre.
Es el primo hermano de la misma sangre Bueno,
Cristian,
esta noticia sí nos va bien porque tenemos que hablar de qué significa evidencia científica.
Claro.
Y yo creo que es importante repasarlo porque aquí tenemos como a nivel de poblacional nos cuesta llegar, lo científico nos cuesta llegar a las personas porque hablamos como muy raro, ¿no? Digamos, los pesados, los raros que hablan aquí, ¿no? Entonces, quiero recordar qué significa evidencia científica. Significa que alguien ha investigado algo y genera una evidencia, genera una miga, que llamamos, genera una montañita, genera una idea, ha demostrado algo. Eso se llama evidencia científica. Significa que alguien en Japón, en China, en Colombia, en España, ha generado una miga, que llamamos una evidencia. Porque ha descubierto algo, él ha descubierto algo, pero ese algo no es una verdad absoluta, es una evidencia simplemente. Uh-huh. Ha puesto en evidencia algo en un estudio. Vale, estas evidencias en diferentes partes del mundo se van sumando, ¿no? Porque de repente en Japón hacen un estudio parecido y generan otra evidencia. Y yo aquí en España hago un estudio que también más o menos estoy y genero otra evidencia, ¿no? Entonces los científicos vamos mirando estas evidencias. Ostras, ¿cómo puede ser que en diferentes partes del mundo, en diferentes poblaciones, vayamos viendo más o menos lo mismo,
claro,
¿no? Porque las evidencias pues coinciden, ¿no? De repente en España se valoró que el fumar producía cáncer. Ah, mira, qué curioso. En China también, y en Rusia también. Ah, aquí pasa algo. Puede
claro,
ser que lo que estamos viendo, grupos diferentes de investigación, tengan algo en común, ¿no? Entonces, de repente, un científico dice, bueno, a ver, vamos a resumir todo esto, lo unificamos todo y vemos a ver qué sale. Y entonces sale un estudio que se denomina metaanálisis o una revisión sistemática con un metaanálisis. Significa que un científico ha reunido todas las evidencias a nivel mundial, todas las que hay de un tema concreto, y las ha reunido y las ha resumido y ha sacado una conclusión. Esos metaanálisis y esas evidencias, cuando se resumen todas las evidencias, son de lo que se nutren las grandes organizaciones mundiales, la Generalitat, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, porque estas grandes evidencias es de donde se nutren los grandes organismos que nos dan recomendaciones, ¿no?
Uh-huh.
Los organismos no se nutren de evidencias científicas, porque todavía no está claro. El hecho de que yo encuentre algo aquí en Lleida puede ser que en África no sea eso.
Correcto.
¿No? Entonces,
pero bueno, que hay muchos números.
Bueno, quiero decir, pero eso es importante, lo que estoy diciendo, porque
sí,
a veces
sí.
Las personas, cuando vemos una evidencia, dicen, bueno, lo dijo el estudio, bueno, hay que esperar. Entonces, ¿qué pasa? Que la Organización Mundial de la Salud ahora, con que ha habido una publicación donde se ha reunido toda esta evidencia, ha dicho, bro, hay suficiente evidencia para decir que el edulcorante no solo no ayuda a perder peso, sino que puede favorecer a que tengas diabetes tipo 2, o puede favorecer a que tengas una problemática. Es muy potente lo que se dice.
Claro, claro.
¿Vale? Que esto ha pasado en otras ocasiones.
O sea, primero, no sirve para lo que te lo venden inicialmente, o sea, no sirve para eso, y después, encima, a largo plazo, te pueden complicar la vida con cosas más graves.
Exacto. Entonces, lo que tú decías, bueno, esto ya se preveía ya porque los científicos íbamos viendo las evidencias, pero todavía no había una resolución definitiva, ¿no? Entonces íbamos viendo así, esto no está bien, esto deberíamos de reducirlo, esto ya vemos que no funciona.
Vale, Cristian, pero ahora yo te digo, porque es que nos quedan 5 minutos y no me quiero ir sin saber esta respuesta. A mí, por ejemplo, no. Yo creo que el comer dulce lo he superado. A ver, me gusta, pero, por ejemplo, yo me tomo el café sin poner nada de azúcar. El otro día leí ahora una nueva tendencia que es ponerle sal, pero bueno, eso ya hablaremos otro día. A la gente que le gusta el poner algo de dulce, ¿qué debe hacer? ¿Desengancharse poco a poco del sabor dulce o cómo lo hace?
Bueno, pues el informe de la Organización Mundial de la Salud también lo nombra esto y dice que recomienda a las personas utilizar alimentos naturales dulces en lugar de los sintéticos.
O sea, naturalmente dulces ya, que ya son así.
bueno, que esto también ya lo habíamos dicho muchas veces.
La
¿no?
fruta, por ejemplo.
Las frutas, los hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono tienen mucho dulce, ¿no? Son glucosas, ¿no? Las frutas, las frutas secas, los cereales, todo aquello que conlleve azúcares naturales, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que dice el informe,
claro.
Que debería utilizar este sistema. Bueno, pues el proceso de cambiar del edulcorante aquí tiene un proceso y aquí pues hay muchas maneras, ¿no? Lo que ya hemos ido hablando, ir disminuyendo el edulcorante, pero el informe, que hoy estamos hablando pues de esto, lo que te dice es esto, vale. Utiliza ingredientes naturales para endulzar, ¿no? Digamos, para endulzar lo que ahora estás endulzando con edulcorantes artificiales.
También refuerza estas conclusiones lo que hemos hablado muchas veces. Oye, quiero un refresco. No, a mí tráemelo light o cero. También podemos empezar a esquivar esto, ¿no?
Uh-huh. Claro, no. Dentro de lo tal, ¿no? Aquí puede haber tenemos que estar atentos a la industria, porque se ha incluido la sacarina. Es que no quiero acabar sin esto. La sacarina aparecía como con poca evidencia, no sabíamos mucho, y se ha incluido la sacarina en este informe.
Claro.
Esto es muy potente también, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Significa que incluye a todos aquellos edulcorantes no nutritivos sintéticos, incluida la sacarina. Aspartamo, hay de muchos tipos, ¿eh? ¿No? Entonces, que la industria aquí nos va a intentar poner algún edulcorante diferente, ¿no?
Ya.
Mira, la sacarina entró con esta manera, ¿no? Porque la sacarina tenía como mucha mala fama ya, entonces pues ponemos la stevia, que es más natural, ¿no? Pero realmente no iba.
Bueno.
Hay que prestar atención, ¿vale?
Pues, bueno, estas son nuevas, ya dicen siempre, y además es que hay gente que se enfada cuando te dicen, o sea, que hace 5 años no me decías nada de los edulcorantes y ahora sí. Pues bueno, sí, porque las cosas se van sabiendo. Creo que Cristian hoy lo ha explicado perfectamente, los procesos que se van siguiendo, y que estos procesos necesitan tiempo y observación, porque funciona así, ¿qué le vamos a hacer? Y que la gente pues no se enfade cuando ahora dicen, es que claro, yo ya no me fío de la OMS, no me fío de mi nutricionista, porque ahora me dice algo que hace 5 años no me lo decía. Bueno, pues es que hace 5 años no se podía decir, y ahora sí. Oye, pues ya está. No, el nutricionista no te lo dice para tocarte las narices, ni mucho menos, ¿eh? O sea, te informa de las evidencias y de todos los avances, y yo creo que estos contentos podemos estar, ¿eh? De que exista eso. Después, la decisión de cada uno ya es la decisión de cada uno al final, ¿eh? Pero al menos que lo sepamos. Al menos que lo sepamos. En fin, lo del café con sal, ¿tú cómo lo ves? Oye, que bueno, esto lo he leído yo.
Sí, bueno, todos los trucos que quieras.
Ahora el café con una pizca de sal, ¿pero qué es esto? No, podemos disfrutar del gusto del café y punto.
Además, el café tiene sal, ¿eh? Ya.
Pues imagínate.
De hecho, encuentras un tono salado. Cuando lo tomas con calma, encontraréis un tono salado.
Nos complicamos la vida, yo ya lo veo.
Sí, sí.
En fi, el Cristian Didier, ja saps que és nutricionista, és investigador a més, per això estem al dia cada dijous amb ell, camí cap a la una, parlem de salut i de nutrició, el trobes a Dissanta Nutrició, dissantanutricion.es, a internet, i des d'allí trobes totes les maneres de posar-te en contacte amb el seu equip. Cristian, cuídate, un abrazo.
Gràcies, Ricard, bon dia.
Doncs apa, jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. La Pilar García Muñiz ens posarà al dia del que està passant a aquesta darrera hora. I de seguida arriba el David Velasco amb les escapades de COPE amb propostes de cara al teu temps de lleure, que ja saps que anava a dir ara que s'ha acabat la neu, però ja t'he dit abans que n'hi ha més ara que fa un mes, per exemple. Però vaja, que no estem... Tot i que amb alguns punts esquiadors han pujat a peu i han gaudit de descensos, eh? Vull dir que de neu en algun lloc n'hi ha. De fet, n'hi ha més ara que fa un mes. Bastanta més, eh? A la foto que he vist jo de satèl·lit, bastanta més. Però parlarem, ja saps, a les escapades també de tema de menjar, que també és una excusa per viatjar o per viatjar i visitar certs paratges. Vinga, que ens plantem a la una, que acabis de passar bon dijous. Des de Lleida tornarem demà a les 12:20.